Fa molts anys, el 1372, Dawn Penn, l'àvia Penn, passejava per la vora del riu Chap Cham, avui Tonle Sap, quan de sobte es va trobar amb 5 estàtues de Buda, de les quals 4 eren de bronze i una de pedra. Com a signe de veneració, Dawn Penn va construir un senzill santuari al cim d'un turó veí de casa seva, que després es va conèixer com Mon Penn, en la llengua Khmer, Nom Penn. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Aquesta és la llegenda fundacional de la ciutat de Nom Penn?
Sí, jo quan...
Tu la coneixies?
Sí, la coneixia. I a més a més sempre em fa pensar que, per exemple, aquí, que tenim molts turons a Barcelona, no? Doncs llavors el de la Peira es diria Non Peira, no? El turó de la Peira. Aquest és l'origen, diguéssim, llegendari, no? De la ciutat de Nom Penn. Tot i que jo, per començar a parlar de la ciutat, crec que hauríem de fer una cosa molt poc radiofònica.
Ah, sí?
Sí, hauríem de començar callant.
Sí.
És a dir, hauríem de començar...
amb un silenci respectuós.
Sí, omplint les zones, diguéssim, de la ràdio, d'un silenci. Un silenci que, per donar idea de fins a quin punt va ser gran i profund, hauria de durar 2 anys. Això seria poc radiofònic. Mm. El programa s'emet a les 6 del matí, 2 anys de silenci, jo crec que sí, ni els seguits més fidels...
Potser seria excessiu, sí, no crec que aguantés...
En fi, faig broma, però immediatament ens trobem en una circumstància històrica que no podem defugir de cap manera i que fa que Nom Penn sigui una ciutat marcada avui en dia encara per uns esdeveniments que són, jo diria que únics a la història.
Són únics, és cert.
Únics en el sentit que, podem trobar al llarg de la història, en totes les èpoques, una quantitat infinita de ciutats ocupades, no? Però el que segurament és únic a la història és el cas d'una ciutat desocupada. Mm. Què va passar? Bé, el 17 d'abril...
Del 1975.
1975, exactament. És a dir, per situar-ho, estàvem aquí a punt d'acabar acabar el franquisme i començar la coneguda com transició en aquest marc històric local. Bé, es produeix un fet, com dic, únic a la història. També emmarcat dins del drama global del que va ser conegut com la Guerra del Vietnam. Primerament jo el que diria és que per mi les ressonàncies del nom Nom Penn i de Cambodja en general anaven lligades a una espècie d'afluent secundari de la Gran Guerra del Vietnam. La gent de la meva generació, el Vietnam el vam tenir com una espècie de rerefons constant, no?, al llarg de la infantesa i de l'adolescència, una guerra que era tan constant que gairebé ja
era
com un soroll que sents tan sovint que ja gairebé deixa de produir efecte. Mm. I a més, en un món en què Vietnam estava molt lluny, respecte a la nostra visió, evidentment, les coses no solen estar ni lluny ni a prop, són on són i prou, no? Mm. Així que poc m'hauria imaginat jo, en aquells dies, no?, ja llunyans, que un dia hi posaria els peus, no? Simplement semblava un lloc d'aquests gairebé no existents, no? Aquesta sensació que encara a vegades tenim, d'aquells llocs que no existeixen, que estan allà, lluny. Mm. I nosaltres, ves per on, ens ha tocat néixer a prop, no?, en el lloc central del món.
I de sobte, un dia agafes l'avió...
Sí, va ser dins del context d'un viatge d'Indochina. Però torno al silenci aquest que proposava per iniciar, no? El dia 17 d'abril del 75, després de 5 anys... d'una guerra civil emmarcada dins del conflicte general del Vietnam, els més rojos, o Khmer rojos, la pronunciació...
Els camers rojos.
Difícil de saber quina és exactament, entren a Nom Penn. Entren a Nom Penn i, en principi, l'ocupen. Una gran part de la població, fatigadíssima d'una guerra que va... Aquesta guerra de 5 anys ja va provocar milers de morts, misèria general, fam, etc. Doncs la població el rep una mica, com dient, que guanyi qui vulgui, però que s'acabi això, no? Pocs s'imaginaven que no s'acabava res, sinó que començava una cosa molt, molt particular. Perquè en els primers dies després d'aquesta ocupació o alliberament, això ja se sap que depèn de qui ho diu...
Amb aquelles imatges de l'ambaixada nord-americana amb l'helicòpter...
Exactament, fugint els últims dies,
exactament.
Els que refugien a l'ambaixada francesa...
Aterrant el sostre i aquella corrua de gent enfilant-se a l'helicòpter per allà...
Els més rojos, doncs, prenen una decisió que ja tenien prèviament meditada...
Estructurada...
Decidida, que consisteix no en ocupar, sinó en desocupar una ciutat sencera.
Fer-ho desaparèixer tot.
S'ha de pensar que la ciutat, que tampoc és una ciutat que sigui tan, tan immensa, en aquell moment tenia, sembla ser, al voltant de 2 milions d'habitants, que era moltíssim. Era moltíssim perquè refugiats de totes les províncies de Cambodja, diguéssim, havien buscat una certa relativa seguretat a la capital. Els més rojos ordenen que s'ha de desocupar aquella gent, perquè ells marquen, com tantes vegades s'ha fet, l'any zero. Això em fa pensar molt en quan els franquistes van començar a comptar primer any de la victòria, segon any de la victòria, aquesta obsessió
per començar
de començar el temps, no? De girar full i de girar-lo d'una manera radical. La inspiració d'aquesta desocupació consistia en que tota aquesta població urbana era considerada per se, pel sol fet de ser-ho, una població sospitosa, no? És a dir, dins del marc urbà trobem els intel·lectuals, trobem la gent, diguéssim, amb una educació estrangera, trobem la gent contaminada, diguéssim, que ha de ser reeducada. I ha de ser reeducada en un projecte mai portat a terme d'una manera tan absolutament radical de fer de tot el país una espècie d'immensa comuna agrícola.
Això, els que no van ser afusellats pels carrers de Phnom Penh...
Naturalment, i alguns ja eren, per dir així, per ser també impossible de reeducar, i aquests ja els van matar d'una manera directa, però diguéssim que una gran quantitat de gent simplement els van dir sortiu de casa, hem de marxar perquè hi ha perill de que els americans ens bombardegin, i per tant, com una mesura simplement de prevenció, desocupem la ciutat, però hi tornarem aviat, etc. No? Però no era aquesta la idea. La idea era fer de tota aquesta gent, que va ser coneguda com la gent nova, convertir els urbanites en pagesos.
I els intel·lectuals, no? Perquè tots aquells que portaven ulleres, per exemple, doncs eren considerats també enemics del seu projecte.
Qualsevol signe, ja ara en parlarem una mica abans d'entrar en el que és la ciutat del present, el que trobes quan hi viatges ara, però el signes, això, com portar ulleres, o qualsevol signe que d'alguna manera parlés d'algú que podria estar contaminat per una cultura exterior i occidental, era posat immediatament en un estat de sospita, no? I les desaparicions, no? Que també és una paraula que s'ha repetit molt a la història, van sovintejar moltíssim.
I els crits del silenci, no?
Els crits del silenci.
Que deia la pel·lícula.
Clar, si pensem que de 2 milions d'habitants la ciutat en va passar a tenir 50.000, no sé, aixequeu-vos molt d'hora, ara després de sentir l'Anaconda aneu a passejar, si viviu a Barcelona o a Girona, una ciutat més o menys gran, o fins i tot en els petits pobles, no trobareu pràcticament ningú. Aquest és l'estat en què la ciutat va quedar durant 2 anys. De 2 milions hi van a passar a viure uns 50.000, dels quals molts eren presoners.
No? Una ciutat deserta, eh?
Clar, no és l'objectiu del programa avui de parlar a fons d'aquest tema, però crec que és imprescindible de fer aquest petit apunt històric, perquè és clar...
Abans d'entrar a la ciutat.
Abans, sí, sí, perquè... El que va passar és que d'una població de 8 milions, que tenia Cambodja en general en aquell temps, en el decurs dels següents anys, 4, encara no va arribar a 5 anys, 1 milió s'estima. Hi ha xifres molt diferents.
Sí, però... hi ha xifres que parlen de 2 i 3 milions.
Exactament. Hi ha un moment en què les xifres enganyen. És igual, una quantitat...
El que vol dir aquestes xifres que es va assassinar...
Però amb una proporció...
Milions.
Bueno, una proporció mai no, vull dir, mai no conegut de la història... Jo crec que sense període dins de la història.
Saps, a mi em passa una cosa curiosa, que és que se'm fa difícil creure que jo era viu mentre es passava allò a Phnom Penh, no?
Exactament, no? Mira, no només viu, jo... una cosa que arrel d'aquest viatge m'ha fet pensar molt, no? És que, clar, l'any 76, per exemple, jo estava viatjant dins del corrent aquell dels joves que...
Els hippies.
Sí, que cercaven l'Orient, etc. tal. Doncs jo estava a l'Índia...
Que cercaven el monestir de les dues llunes.
Per exemple, sí.
El compte de les dues llunes.
Sí, sí, algun dia s'haurà de veure on està situat exactament el tal monestir, no? Doncs mentre jo estava vivint un dels millors anys de la meva vida, no? Estava passant això i fins molt més tard no n'he estat en absolut conscient, perquè aquestes paraules més ruixi que m'havia arribat a les orelles, però era una cosa tan, diguéssim, deixada de... lluny dels focus centrals de la informació, una informació que tampoc era tan obsessiva
centrals
com ara.
Centrals per nosaltres.
Centrals per... Això sempre, no? Centrals per nosaltres. Que gairebé et resulta impossible dir. Tu estaves allà descobrint un Orient totalment mitificat i que era màgic per tu.
I que... Cambodja.
I allà, a un pas, no? No sé, sent a l'Índia, doncs, amb un parell d'hores de vol, hauries estat dins d'un dels inferns...
Terrestres
més ben organitzats, no? Això és una altra cosa que m'ha fet pensar molt, no? És a dir, com els humans hem tingut aquesta increïble capacitat, increïble, de portar a terme d'una manera física i detallada...
Hem tingut i tenim.
I tenim, sí,
malauradament,
sí.
Malauradament.
Aquesta capacitat de realitzar, de portar a terme els inferns a la Terra més detallats, i en canvi, doncs, per exemple, en aquell mateix moment, per oposició a aquest horror organitzat de dimensions que ens són inimaginables, doncs hi havia quatre joves peluts europeus que estaven per allà, passant-ho molt bé, no és que em sàpiga greu d'haver-ho passat bé, però vull dir, la revolució aquella, diguéssim, del hipisme, comparat amb allò, quatre gats simpàtics,
però quatre gats. I no la guerra, quan la guerra repetia d'aquesta forma tan descarnada, en aquell moment a Cambodja, més tard l'any 92 a Bòsnia, l'any 94 a Ruanda, etcètera. Malauradament la humanitat periòdicament dona mostres de la inhumanitat.
I una capacitat de portar a terme els malsons més sinistres, i en canvi una incapacitat total de portar la realitat, ni que sigui d'una manera així vaga, doncs alguna mena d'utopia. De fet, el règim del Pol Pot volia realitzar una utopia, no? És a dir, segons com es llegís en el context de l'època, doncs això de les comunes agrícoles, un país autosuficient, etc., podia arribar a sonar bé, i en canvi
l'execució
va ser totalment desastrós.
Així, quan aterres al país, havent llegit o havent informat d'aquest passat sinistre, et deus mirar la ciutat de forma diferent.
Molt diferent.
Un gran respecte, probablement.
Fins ara hem parlat d'història en majúscula. Quan la història se li posa la majúscula al davant, ja gairebé et pots posar a tremolar, sovint, quan llegeixes de gairebé no importa quin lloc. I contra la història en majúscula, a vegades l'única opció que tens com a individu és la teva història en minúscula, no? Petita, insignificant, però la teva,
més important, no? Per tu.
La que tens, la més important per tu o pels teus. Jo, a més a més, aquest viatge el vaig fer amb la meva dona i els meus fills. 13 i 10 anys, en el moment que vam fer el viatge. I clar, això per mi li va donar una dimensió especial, no? I també, fins i tot, el plantejar-se, dir, bé, no els hi pots amagar el que va passar, i al mateix temps tampoc es tracta potser de...
No és que no els hi puguis, és que no els hi vols amagar.
No els
hi
vols, no els
hi
vols.
Que els portes allà,
no,
és perquè ja saps que els hi vas explicar.
A Cambodja i al Vietnam, i havíem estat a Laos un altre any, per tant, no pots ni vols escapar d'això. Jo vaig arribar a Cambodja, com tanta altra gent, en un avió des de Bangkok fins a Angkor Wat. Fins a Angkor. Angkor Wat és el temple central. Angkor actualment, jo hi vaig ser fa un parell d'anys, i encara actualment s'ha convertit en una espècie, és un fenomen turístic
rellevant
i a més paradigmàtic del que és el turisme, no? Jo això ho conec a fons perquè em guanyo les garrofes
perquè t'hi dediques
en el turisme. I encara actualment tu pots molt bé volar des de Bangkok, aterrar al petit aeroport, un aeroport molt petit, molt ràpid, molt simpàtic, a Siem Reap. Si tu vols anar a un gran hotel, pots anar a un gran hotel d'una cadena internacional. Pots visitar el conjunt de temples, impressionant, magnífic, però molt clarament, diguéssim, encerclat i delimitat. És més, has de pagar una entrada, t'has de fer un carnet de visitant. De tal manera que si tu fas això, visites el complex de temples d'Angkor i te'n vas, pots haver estat perfectament tancat en una bombolla. De fet, gairebé és inevitable, mentre estàs visitant els temples, aquesta sensació de bombolla.
D'aïllament.
No?
És que pràcticament només que treguis un peu d'aquest recinte imaginari o real, de sobte et trobes en territori minat.
Exactament, no? I encara que no, evidentment, no, la prudència necessària per no ficar-se, és un país on realment encara avui en dia no és un lloc per anar a passejar així lliurement. Adivina,
cada setmana aquí mor gent a causa de les mines.
És un fet real, però només sortint, anant en direcció contrària dels complex d'Angkor, en la direcció contrària, cap al llac, diguéssim.
Cap al Tonle Sap.
El Tonle Sap. Doncs ja trobes una realitat molt diferent. I el viatge, és a dir, jo tinc una impressió mental de que Angkor va ser una cosa, gairebé com una espècie de preciosa pel·lícula en tres dimensions, i el viatge va començar, diguéssim, el moment que vam agafar l'autobús a l'estació d'autobusos de Siem Reap per anar justament cap a Phnom Penh, no? Agafes l'autobús de matinada en l'estació, una estació asiàtica, viva, el trànsit, el transport s'ha reprès, i va haver-hi un moment en què era impossible pràcticament d'agafar qualsevol carretera a Cambodja. I comences a travessar el país rural.
Els camps d'arròs.
I jo recordo la sensació de passar-me les hores, no sé, és el diguéssim que l'avenç és lent,
va fent,
però
va fent.
Vas passant una sèrie d'imatges rurals, recordo molts llocs semi-inundats, amb flors de lotus, molt bonic, escenes per algú que viu dins la societat industrial gairebé d'una pau idíl·lica, els búfals d'aigua, els pagesos... Si tu veus allò i no tens la referència històrica, bueno, resultaria impossible d'imaginar el que va passar, però és que fins i tot sabent-ho encara et resulta més difícil d'imaginar. Després d'unes hores de viatge, d'estar submergit en aquest ambient de ruralia profunda, diria jo...
Els pagesos amb barrets cònics, suposo.
No tot arreu, no és la imatge del Vietnam, allà sí que és molt més general. Bé, el cas és que al cap d'unes hores, doncs de sobte, es va densificant la població, comences a veure que les condicions de vida són al voltant del que seria, diguéssim,
dures.
El cinturó són dures, i finalment arribes allà a Phnom Penh, arribes a Phnom Penh i també una estació amb molt de bullit, en fi, imatges que qualsevol que hagi viatjat per Àsia les té, i bé, agafes un taxi, te'n vas a l'hotel i dius, bé, ja som
a Phnom Penh.
A Phnom Penh, no? La ciutat, fundada legendàriament per la senyora Penh, tal com tu explicaves aquí al principi...
L'àvia Penh.
L'àvia Penh, doncs té un traçat que mostra molt clarament, diguéssim, la influència dels francesos. Els francesos que...
De fet, hi ha un barri colonial francès.
Sí, el que passa és que quan un comença a passejar per allà s'adona que aquest passat colonial francès en aquest moment està en un estat de decadència, tot i que, vaja, m'afanyo a dir, perquè fins ara el que hem dit, no, d'una manera inexorable, perquè és impossible, en aquest cas és impossible obviar, ni voldríem fer-ho tampoc, no, el passat aquest recent. De tota manera, una cosa, el camí, diguéssim, em va crear un lligam sentimental amb Phnom Penh, és el fet de que és una ciutat que, malgrat tot, està ressorgint, no? És a dir, notes com la vida té aquesta capacitat de destrucció total i després
de regeneració.
Com tot tira endavant, no? És a dir, el més sorprenent és com tot tira endavant.
Cada any som conscients de la tardor i de la primavera.
Sí, doncs diguéssim
que... Un cicle que repeteix en el món de la natura i nosaltres no deixem de formar part d'aquesta natura.
Sí, absolutament.
Encara que és molt més tràgic, òbviament.